En aquests moments, 13 minuts que passen de les 11 del matí, ahir Josep González Cambray deia que des del departament no entenen, podríem dir, certes idees, no? Certes actituds, certs comportaments, podria ser així, perquè venen d'un acord histèric i no entenen les mobilitzacions que hi han convocades pels dies 25 i 26 de gener, coincidint amb la vaga de metges. Què té esa taula sectorial? Què té que no funciona? Doncs per parlar de, justament de com han anat les negociacions de les vagues del 25 i 26, doncs tenim per una banda a la Yolanda Segura, la portaveu del sindicat USTEC. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Et veiem després de molts dies de trucar-te, la temporada passada. Eres una assídua,
Sí, ja quasi bé que em podíeu agafar en plantilla,
Però fins i tot en els moments que estaves justament abans, al millor de la concentració, el que sigui, doncs allò, te trucàvem.
Jo sempre estic disponible per la premsa, ja ho sabeu, i sobretot perquè és important comunicar tot el que està passant i que la ciutadania sàpiga el que s'està coent en temes d'educació.
Estàs acompanyada d'Andreu Mumbrú, que és coordinador de la Secretaria d'Acció Sindical, ara mateix,
Ara mateix, en funcions.
Substitueixo
a l'Eli Periques, que és la companya que té aquest càrrec i que ara està de permís.
Escolteu, que ahir es van incorporar això, 3.566 mestres i professors nous, també això un daltabaix, a mig curs, penso jo, per fer front a aquesta reducció d'una hora lectiva als docents. Això és fruit d'aquest acord del Departament d'Educació amb els sindicats, en aquest acord històric que diu Josep González Cambray, el conseller. Però hi ha unes vagues convocades justament pel dia 25 i 26 de gener, coincidint amb la vaga de metges. Què nos està passant, doncs? O sigui, no és un acord històric, això. Què ha passat des del mes de setembre, que us vau donar de temps fins a finals d'any per negociar certs punts, que ara parlarem?
Bueno, això d'acord històric és un...
Paraules textuals,
Paraules textuals del senyor Cambray. Nosaltres en cap cas mai hem dit que ha estat un acord històric. Vam dir que era un acord. Un acord, però que no era l'únic acord que volíem assolir, i això ho vam deixar molt clar, i per això no vam signar si no, no estàvem disposats a signar si no s'incorporava un punt en l'acord, que era seguir negociant la resta de reivindicacions que teníem a sobre la taula. Tenim molts deures pendents encara a fer en termes de retorn de tot el que se'ns va sostreure abans del 2010, va començar, el 2010 van començar aquestes retallades tan agressives a educació, sanitat també va rebre la seva part, i nosaltres tenim molt clar que això va ser un inici, però no va ser l'única cosa, i així ho vam avisar, i també vam avisar i vam deixar molt clar i vam prometre al col·lectiu que si al llarg d'aquest trimestre no es produïa cap més avenç positiu, no?, i beneficiós i si situava algun altre retorn, nosaltres ens tornaríem a mobilitzar. Vull dir que no és cap novetat, i per tant que digui que li sorprèn, doncs no serà perquè no l'hem avisat.
Sí, de fet, jo voldria afegir que, perquè el titular aquest dels 3.500 docents que s'incorporen tampoc és cert, i això també ho hem de matisar. Sí que s'augmenta la plantilla, però això no són 3.500 persones noves que entren. Una gran part d'això són persones que estaven a mitja jornada, que passen a jornada sencera, persones que feien substitucions. Vull dir que també aquesta dada jo crec que s'ha de matisar, perquè es diu sempre d'una forma molt triomfalista, i en alguns centres fins i tot ha suposat pèrdua d'hores, pèrdua d'hores de docència, perquè arrodoneixen a la baixa. Que la reducció d'una hora lectiva de cada docent la arrodoneixen a la baixa a l'hora d'incorporar nova plantilla, i per tant alguns centres fins i tot tenen menys hores de docents al final d'aquest còmput. Per tant, matisar d'entrada aquesta dada triomfalista.
El mes de setembre, què vau posar sobre la taula que us vau donar de temps fins a finals d'any? I què és el que ha passat?
Sí, evidentment s'han prioritzat mesures pressupostàries, perquè ara és quan es negocien els pressupostos, i per tant era important situar mesures com, per exemple, la recuperació de l'assoliment de l'estadi, del primer estadi als 6 anys. Llavors resituar la resta d'estadis que s'havien endarrerit en conseqüència a l'endarreriment del primer estadi. Això, per una banda, amb el reconeixement del deute. No es pot acceptar sense aquest reconeixement, perquè si no, això és un robatori amb alçada, és de clar. I per tant, nosaltres això, primer volem que s'assoleixin tots els estadis, tots, se situïn en toc amb tots els docents afectats, i que reconegui aquest deute. I reconèixer aquest deute no vol dir que ens el tornin ja, sinó que és calendaritzi el seu retorn. Això, per una banda, la recuperació també de la reducció de 2 hores lectives dels majors de 55 anys, i llavors també vam situar l'equiparació salarial del professorat de l'AFP, aquells que queden fora de la integració al cos de secundària d'aquest professorat, doncs, que no té la titulació universitària, doncs no se l'incorpora al cos de secundària, per tant queda fent la mateixa feina o cobrant menys. Per tant, nosaltres aquí demanem una equiparació salarial, perquè si fas la mateixa feina has de cobrar el mateix. Això per una altra banda, i després mesures que no serien amb cost, diguéssim, pressupostari, com seria el pacte d'estabilitat per les persones interines que no poden quedar-se sense feina si no aconsegueixen plaça en aquests processos d'estabilització, perquè aquí qui té la culpa és l'administració, no aquestes persones que han estat prestant serveis durant molts anys. Aquestes persones no poden quedar al carrer de cap de les maneres, i se les ha de protegir. Tenim moltes altres qüestions. El tema del calendari. Per nosaltres, negociar el calendari és una obligació. O sigui, és una exigència que tenim, perquè va ser una imposició, va ser una imposició en contra de tota la comunitat educativa. Els resultats han sigut nefastos. La posada en escena del mes de setembre va ser dantesca, i això segurament esperem que amb la valoració que ells han fet doncs quedi reflectit, perquè si no és així...
I deia el conseller que ho estava avaluant.
Estava avaluant, sí, sí. Que també ha fet servir serveis externs per fer aquesta avaluació, quan és tan fàcil com anar als centres i demanar-los-hi. No necessiten serveis externs.
I de totes maneres entenem que l'avaluació aquesta que està feta per serveis externs s'està centrant molt en les tardes de setembre, sí, no? Que es va fer aquest experiment també contractant, no?, serveis externs educatius per fer activitats extraescolars a les tardes de setembre, però no s'està obrint la porta a negociar el que nosaltres reclamem, que és blindar clarament el juliol com a un mes de formació pels docents i garantir uns dies a l'inici de curs per poder planificar el curs. De fet, és que la mesura, el canvi en el calendari, és una mesura que no té cap mena de fonamentació pedagògica. En molts centres el que ha passat és que han tingut molt menys temps per preparar el curs, que l'han hagut de preparar en 2 dies, en alguns casos, sense disposar de tota la plantilla, perquè en molts centres l'1 de setembre no hi ha tota la plantilla, i per tant això va en detriment de la qualitat educativa, la mesura del calendari. No? I per tant, aquesta avaluació, que sembla que no s'acaba mai, no? A més portem des del setembre que van avaluant, no? Però no s'obre la porta a poder negociar aquests elements que nosaltres considerem que són essencials.
Sí, vosaltres, com a sindicat, USTEC, des del setembre, suposo que vau fer unes reunions prèvies, vau calendaritzar o vau posar una prioritat de punts a negociar, i expliqueu-me com ho vau escollir, aquests punts a negociar de prioritaris, i quins estava el departament, doncs, obert a negociar, o si des d'un principi doncs només volíem parlar de 2 o 3 punts.
Sí, ja diguéssim, nosaltres ja teníem una priorització més o menys ja en el context de les negociacions aquest curs passat. Assolida una d'elles, la resta doncs, no, són les que t'he dit. Evidentment, després, al mes de setembre, un cop signat l'acord amb la unitat sindical, doncs vam tornar a parlar i vam tornar doncs a fer incidència en quines són les que havíem de prioritzar, bàsicament pels pressupostos del 2023, que són ara, no?, i s'estan negociant, i per tant són les que havíem d'apretar, i quines eren les no pressupostàries que també situàvem com a prioritàries. Aquí el que ens vam trobar al llarg d'aquest trimestre és, primer, que les negociacions sobre reivindicacions van començar tard. Ja va ser com una dilatació de situar aquestes reunions i s'anaven com posposant fins que al final, bueno, es van començar. Nosaltres
però
ja veiem...
Quan es va començar? L'octubre, setembre?
El mes d'octubre, sí, mes d'octubre. Avançat, a més. Sí que entremig hem anat tenint meses per altres qüestions que s'han d'anar celebrant, perquè tot el que sigui normatives, procediments, han de passar per mesa, tots. I aquí vam començar, i aquí és quan ja vam començar a veure la poca voluntat, diguéssim, del departament a fer noves aportacions. Tu parlaves del decret de plantilles, que és un decret molt lassiu.
Sí, però la prioritat vostra quina era? O sigui, vosaltres
sí,
aneu
sí,
com si estiguéssim
diem,
ara...
Parlem dels estadis, això no, 2024.
Clar, si
parlem
fem,
de...
Si fem el repàs, no?, d'aquests elements.
Clar, imagineu-vos que estem
pacte
aquí...
Pacte d'estabilitat per garantir que ningú perdi la feina. No, això no, això no es pot tractar. Quan hem parlat de currículum, se'ns ha dit, no, temes de política educativa, nosaltres no hi podem entrar i no hi ha res a negociar. Parlàvem de la reducció de 2 hores als majors de 50 1995, que és una retallada que arrosseguem de fa molts anys i que, a més, implica cada any tornar-la a aprovar. Per tant, un decret de govern per ratificar aquesta retallada. No, això ho fiem a 2-3 anys vista. De fet, el procés de negociació amb l'administració ha sigut o negar, no? Dir algunes mesures no hi ha res a parlar, algunes altres situar-les molt enllà en el calendari, i per tant el que se'ns està oferint és un compromís polític, però no res palpable, no una partida pressupostària, per tant que tinguem la garantia de que estem revertint les retallades, i l'únic que se'ns ha ofert, no? Parlaven quan surten del departament, surten a explicar com han anat aquestes negociacions, es diu, hem fet moltes reunions, hem estat moltes hores. Bé, doncs el fet és que fins a l'última mesa que vam realitzar, no? Fins a l'última reunió, no hi va haver una proposta del departament que impliqués una partida pressupostària al pressupost del 2023. O sigui, van esperar a l'última mesa per fer una proposta. Aquesta proposta és la recuperació del primer i el segon sexenis al desembre del 23. Per tant, el que ens estaven oferint és una partida pel pressupost del 2023 de 3,5 milions d'euros.
No, pel pressupost del 2024.
No, del 23, no, del 23, del desembre del 23, 3,5 milions. És a dir, d'un pressupost de la Generalitat de 38.000 milions, de 7.700 milions d'educació, l'oferta que ens feia el departament després de tot el trimestre a l'última mesa implicava una partida de 3 milions i mig. No? Per tant, nosaltres això considerem que no era acceptable.
Sí, bueno, ells ho van dir que havia de ser el desembre perquè suposava aquesta misèria i que sí ho podien incorporar als pressupostos del 2024. Amb aquesta cosa, que nosaltres aquí és quan demanem, bueno, i els pressupostos del 2023, què penseu situar? Perquè alguna cosa hi haurà d'anar per educació. Ah, no penseu situar cap més retorn? No. Aquí va ser resposta negativa. No es pensava situar cap més, diguéssim, retorn, cap més reivindicació. Només la incorporació d'aquests 170 milions de la recuperació de l'horari que teníem abans de les retallades, que bé, això, doncs, bueno, ja són 170 milions, no us penseu que és cap cosa, no és res, és que és un 0,035 o 0,40 del pressupost, vull dir, és que no, que hauria de destinar a educació, o que destina ara, que no és ni la meitat del que hauria de destinar. Aleshores, nosaltres vam dir, bueno, doncs què penseu portar als pressupostos? Quines són les vostres propostes pressupostàries? I la resposta va ser zero. Clar, perquè jo li vaig dir, segurament aquí és on ens trobarem, perquè vosaltres portareu unes propostes que aniran en la línia de la vostra, diguéssim, programació innovadora que voleu portar a terme, i nosaltres considerem que segurament això no és lo prioritari. Lo prioritari seria la nostra recuperació, que ara hauríem d'estar parlant de millores, no de recuperacions, i també tots aquells recursos que necessita l'escola per poder tenir una escola de qualitat i per ser una escola inclusiva, que estem anys lluny encara d'aquest objectiu.
Ah, hi ha dos exemples, no? La qüestió de les ràtios, que és una de, no? la baixada de ràtios, se'ns estava oferint reduir les ràtios aquest curs començant a P3. Bueno, clar, això vol dir que estem fiant la reducció de ràtios a tots els cursos a 15 anys vista. Nosaltres demanem que, com a mínim, a l'inici de cada etapa hi hagi una reducció de ràtios. La qüestió de l'escola inclusiva, fa 5 anys que es va aprovar el decret d'escola inclusiva i la veritat és que no es disposa del personal d'atenció educativa necessari perquè veritablement es pugui atendre la diversitat, les necessitats de l'alumnat. És que és una fal·làcia, l'escola inclusiva. És un decret, és un paper, però la realitat en els centres és que no hi ha la capacitat d'atendre les necessitats de l'alumnat. I aquests són elements que entenem que tampoc no estan suficientment situats sobre la taula. I a més, jo voldria afegir que des de que vam començar, no, aquest cicle de mobilitzacions l'any passat fins ara, no, si parlem de condicions laborals, és que a més, també s'ha agreujat coses. No? Vull dir, estem en un context de molta inflació, de pèrdua de poder adquisitiu del conjunt de treballadors i treballadores, també dels treballadors públics, i això s'hi ha de donar resposta. Nosaltres entenem que això també justifica un nou cicle de mobilitzacions, que ha de ser d'educació, que és amb sanitat, però que entenem que s'ha d'extendre al conjunt de treballadors i treballadores per demanar salaris dignes. Jo crec que això és just i és necessari que hi hagi mobilitzacions en aquesta línia.
Mm. Sí, educació i sanitat són les pedres filosofals, haurien de ser, de qualsevol país, govern amb la resta de partits. Què és el que està passant perquè hi hagi aquestes dificultats en aquesta taula sectorial i que pel 2024 aquestes inversions siguin mínimes?
Que justament estem en un país on no es prioritzen aquests serveis públics, no es prioritzen quan són, diguéssim, són dos pilars que donen bueno, que, dels quals se'n beneficia la societat. No és que se'n beneficia, és que la societat els necessita. Es necessita, i per tant aquí haurien d'anar les inversions més grans. La priorització en els pressupostos haurien de ser sanitat i educació, i en canvi sanitat està anys llum també de tenir la inversió que hauria de tenir, i educació estem, no estem ni a la meitat de la mínima inversió que haurien de tenir, perquè la LEC és del 2009. La LEC ja marcava que en qüestió de 6-8 anys ja hauria de tenir l'educació una inversió del PIB del 6%. Imagineu-vos que estem al 2022, les necessitats de l'educació i de la societat s'han augmentat. Tenim una escola amb molt més alumnat desfavorit, amb molt més alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu que s'ha d'atendre, i això incrementa les necessitats. Necessitem més infraestructures, adequar les infraestructures que tenim, perquè ens volen fer anar a treballar més aviat i escurçar el període de vacances, però els centres són forns i no s'hi pot viure. Vull dir que llavors tu no pots aplicar una mesura si tu no condiciones primer els llocs de treball, no? I els llocs on s'hi ha d'estar l'alumnat. És un peix que es mossega la cua tot plegat, però aquí no hi ha cap mena de voluntat. Estem al 2,7% del PIB i amb la inversió que volen fer, és que no, és que fins i tot nosaltres estem preveient que fins i tot baixarem aquesta diguéssim, aquest percentatge.
I tu preguntaves també per què no s'arriba a un acord. Jo crec que això també té molt a veure amb la forma de governar de la conselleria, no? Tenim un conseller que ara deu fer un any i mig, no? Que el senyor Cambray, i és indicatiu les declaracions que ha fet aquests dies, no? Que parla de que la gent no ho entendrà, la ciutadania no ho entendrà. Tenim una conselleria que dialoga més amb l'opinió pública a través dels mitjans que no pas amb els treballadors i treballadores de l'educació, no? Que funciona molt, hem vist molt com la mesura del calendari. Bé, doncs es va fer un vídeo espectacular que va sortir per tots els mitjans per vendre'ns les meravelles de la transformació educativa que suposa el canvi del calendari, que nosaltres entenem que és una mesura molt poc impacte a la millora educativa, però vam tenir un vídeo a TV3, a tots els mitjans venent això. Ara també, no? Se surt i es parla de l'opinió pública, però hi ha aquesta dinàmica de governar a base de màrqueting, no? De propaganda, i això no funciona amb l'educació. L'educació i no funciona en la relació amb els representants dels treballadors de l'educació, ni amb la relació amb el conjunt d'actors que estan involucrats en la comunitat educativa. Funciona, la veritat, no? Nosaltres havíem acordat aquest calendari de negociacions, pensàvem que podia ser un espai de negociació honesta, de diàleg honest, i no ho ha estat. S'ha estat fent perdre el temps, se'ns ha portat una proposta l'últim dia de paraula sense portar-la per escrit. Quan convoquem vaga, el que se surt a dir és que la gent no ho entendrà i que acords històrics... Tota l'estona tenim titulars, grans paraules, vídeos de campanya, però no hi ha una voluntat honesta de seure, de negociar, de costar posicions i de conjuntament pensar quines mesures poden millorar tant les condicions laborals dels treballadors i treballadores de l'educació com, pròpiament, la política educativa, l'educació pública d'aquest país.
Hi ha vegades que s'ha situat el conseller González Cambray com un dels problemes a l'hora de negociar. Creieu que, com deies, és més aviat... si en lloc del conseller González com Cambray hi hagués un altre conseller, seria més fàcil? O justament és el que assenyalaves tu abans, d'una política educativa des del govern que no respon a les necessitats que té la comunitat?
És que jo ja ho elevaria més, eh? Tenim una classe política que no pensa en termes de les necessitats de la ciutadania. És com que jo sempre dic, ostres, jo no m'hi havia dedicat mai a... No era sindicalista, o sigui, jo era una mestra d'escola, no? I quan entres en aquest univers, veus quant d'allunyada està la classe política de les necessitats reals que tenim la societat. Estan a anys llum del que nosaltres realment necessitem. O sigui, la realitat a les escoles no la coneixen. Ells només van per modes. Ara la moda és aquesta línia neoliberalista que està escampada per l'educació, no? amb aquest, doncs, objectius competencials, aquesta pedagogia competencial novedosa, innovadora, tot això, que a més ho han de vendre. ho han de vendre, fer màrqueting, perquè la societat perquè s'impregni d'això i fins i tot el mateix col·lectiu es cregui que ara la manera de treballar ha de ser aquesta, no? Quan estem veient els resultats de les competències bàsiques, quins són. Llavors, aquí és un fet molt preocupant. Més aviat, jo ja et dic, ho elevo una mica a la classe política que no està prioritzant realment el que necessitem i no coneix o no vol saber, no vol conèixer què necessita realment l'educació.
Hi ha hagut més problemes amb justament el Covid en matèries de què ens hem quedat amb els alumnes de primària en certes matèries com pot ser matemàtiques, etc, que encara s'hauria d'invertir més perquè competencialment per aquest període de la Covid no s'han assolit els objectius que s'haurien d'haver assolit?
Sí, no, evidentment, la pandèmia ha tingut un impacte fort, no?, en augment de les desigualtats, ha tingut un impacte psicològic fins i tot en molt alumnat, ha augmentat la dificultat d'atenció a l'alumnat, vull dir, això és evident. Ara bé, també és veritat que no ens podem escudar en la pandèmia com fa el departament com a, no?, justificació de totes les mancances del sistema. És evident que hi ha molts altres elements, portem molts anys en què s'ha destruït la democràcia en els centres, s'ha tendit cap a una governança gaire empresarial, no?, dels centres, en què part de la plantilla se selecciona dit, s'ha precaritzat les condicions laborals, i hi ha una flagrant manca de recursos, no? Abans parlàvem de l'escola inclusiva, parlàvem de les ràtios, i jo crec que tots aquests elements s'han de situar en el centre. La pandèmia ha tingut una influència, però hi ha tots aquests elements. La Yolanda parlava també de les metodologies. Nosaltres no ens oposem a cap metodologia, però el que també entenem que no pot ser és aquesta dinàmica d'imposició d'una metodologia, d'uns currículums, d'una línia pedagògica per part de l'administració. Nosaltres hem defensat sempre l'autonomia del docent, la llibertat de càtedra a l'hora de triar les millors eines pedagògiques per atendre l'alumnat. Això també s'està desarticulant d'alguna manera, no? I entenem que això genera un desgavell, un malestar que tampoc no està justificat, i sobretot recursos. Al final necessites personal d'atenció educativa, necessites mestres, professors, necessites infraestructures, necessites recursos per poder veritablement atendre la diversitat i les desigualtats, no? L'escola ha de ser una convencedora de desigualtats, i això sense recursos és impossible.
Clar, totes aquestes necessitats arribarà 25 i 26 de gener. Es farà vaga. Què passa si continua igual?
Bé, és que la nostra funció i la nostra obligació com a organització sindical i representants, que som representants dels treballadors i treballadores dels centres, i nosaltres de fet som treballadors i treballadores dels centres, és continuar lluitant per millorar l'educació i perquè aquesta educació tingui els recursos necessaris, i per tant cada vegada que hi hagi pressupostos hi haurà d'haver una pressió a sobre, cada vegada doncs que s'implementi una mesura que considerem lesiva tant per la qualitat educativa com per l'atenció a l'alumnat com per les nostres condicions laborals, nosaltres estarem al darrere mobilitzant doncs el col·lectiu en la mesura que puguem i donant resposta a les injustícies que nosaltres considerem que s'imposen en l'educació. Primer de tot, nosaltres hem d'estar al costat dels treballadors i treballadores. És la nostra funció i la nostra responsabilitat, i per tant actuem en conseqüència.
Hi haurà més vagues al febrer si no passa res.
És possible.
No,
nosaltres això no, evidentment no tenim una bola de vidre. El que està clar és que només la convocatòria de vaga ja fa que el departament es mogui, no? Nosaltres enteníem que ara era un context propici, ara estem interpel·lant a tots els partits que negocien els pressupostos perquè tinguin en compte educació, a més, convergeix amb sanitat, i per tant hi ha aquesta lògica de defensa del conjunt dels serveis públics, dels pilars de l'estat del benestar. Nosaltres enteníem que això també era, no?, important lligar-ho, no?, als dos serveis públics fonamentals. Veurem. De moment, la sola convocatòria de vaga ja ha fet que surti el conseller dient que estàvem a punt de firmar un altre acord.
Sí,
clar. Que és un acord que això no sé d'on m'ha tret. Nosaltres hem estat a les meses, a les últimes meses.
De quin acord?
L'última mesa, tots els sindicats presents a la mesa van valorar com a insuficient i com a negativa la proposta que ens feia el departament. Però ara
vam fer la nostra contraproposta, Vam demanar que es celebrés una mesa, que es convoquessin una mesa abans de festes. Aquesta mesa no va sorgir i, per tant, no sé quin acord estem a punt de signar. No sé que hagin parlat amb altres agents sí. que nosaltres no sabem i hagin... Però almenys amb l'Austec no ha estat així.
Ah, doncs, escolteu, Iolanda, Andreu, ja ens informareu quan ens informin, quan aneu a signar també aquest acord.
L'esperem, doncs... L'esperem aquest acord.
Per WhatsApp, dius, truquem.
Exacte,
també,
i tant que sí.
Per poder informar. Escolteu, que moltíssimes gràcies, que anem fora de temps per venir tots dos i esperem que continuï doncs, aquesta taula sectorial cap a les necessitats de l'escola, que veritablement és la importància, perquè ja sabem que són les nostres filles, els nostres fills i és el nostre futur. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.